Que la situació no és bona és una cosa que diem i repetim des dels mitjans de comunicació, però ens fem pesats justament perquè la sensació és que no ens ho acabem de creure. Però fixeu-vos, el cap de setmana la policia va haver d'aturar 4 festes i va denunciar 2 bars perquè tenien gent a dins quan ja sabien que no s'havia de fer. Això només el cap de setmana. I les xifres diuen que el Pla de Lleida, la regió sanitària, ara en parlarem, arribem ja als 500 punts, l'índex de rebrot. Aquesta xifra, a part de que és excessivament alta, aquesta xifra és una xifra que es pot fer anar ja per fer un confinament de ciutat si es decideix intervenir. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 20 d'octubre del 2020, 12:21 minuts. Estàs en companyia de COPE Lleida. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida o des de qualsevol punt del món, sempre que tinguis accés a internet, perquè si tu te'n vas a www.cope.es i te'n vas ara mateix a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida, també podràs escoltar COPE Lleida. Tot seguit busquem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlem també d'advocats. Per cert, que avui estarà amb nosaltres el cap de l'àrea d'epidemiologia de l'àrea sanitària de Lleida i president també de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, és el doctor Pere Godoy. Amb ell parlarem de la grip. Parlarem de la grip, que també la tenim aquí, que no en parem massa atenció perquè, clar, estem amb el coronavirus, però també n'hem de parlar. Avui amb ell parlarem de la grip i de les connexions amb el coronavirus, eh? Que al final són dos virus i com a què s'ajuden contra nosaltres, eh? S'ajuden contra nosaltres. D'aquí uns minuts, amb Pere Godoy, parlem de tot plegat. També parlarem de barris amb el Cosme García avui i parlarem amb la presidenta de l'Associació de Veïns de la Bordeta. A partir de la una, gastronomia amb el Felip Urbano. I avui coneixerem, doncs, el seu mestre del tema del sake sommelier, de sommelier de sake. I a partir de 2:15, ja saps, a la tertúlia dels polítics, on acabem parlant de tot, fins i tot de política. Però ara sí, ens n'anem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Hores d'ara a Lleida, 20 graus, cel ennuvolat. I allí ens espera el meteoròleg Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Bueno, previsió per avui.
Pues el tapat, en les properes immediats minuts podia ploure al Segrià. Poca cosa, tot plegat. El cel tapat tot el dia. L'avís més important és pels vents molt forts que bufaran a cotes mitges i altes del Pirineu, i seria la Vall d'Aran la comarca més desfavorida, perquè els vents podien arribar fins i tot a cota zero del Vall d'Aran, vol dir 900.000 metres, és a dir, que és la comarca tant aquest vespre nit com matinada, matí de demà. Serien aquests avises només per a aquestes comarques, cotes altes i sobretot la Vall d'Aran. Continuaria demà s'obririen clarianes, pujarien les temperatures, avui han pujat moltíssim les mínimes, hem tingut una mínima de 13, quan divendres van tindre una mínima de 1, és a dir, gran ascens de les temperatures, i de cada dijous sí que podien arribar pluies a tot arreu, però minces o febles o molt poca cosa a la meitat sud, i més importants concretament a la cara sud del Pirineu, l'Alta Ribagorça, la Vall Fosca i el Pallars Sobirà, cara sud, amb cels tapats tot el dijous. I ja en parlarem del divendres, perquè de moment n'hi ha canvis d'un dia a l'altre, depenent de la comarca, però està creuant un sistema frontal per la península ibèrica que deixa tota la pluja moltíssima a la meitat occidental, i aquí arribaran les escudrialles, exceptuant el dijous a les comarques que he dit, de l'Alta Ribagorça, Vall Fosca i Pallars Sobirà.
Escolta, tu que has pogut treure el nas a la previsió de la setmana vinent,
sí.
La tendència que és cap dalt o cap baix?
Cap baix,
vale.
Que sembla, la confirmarem divendres, que es torna a actualitzar, no?
Vale, vale.
Sembla que patiria una davallada de les temperatures important la propera setmana. De moment aquesta és suau, almenys fins divendres o dissabte, perquè igual el refrescament ja arriba durant el cap de setmana.
Molt bé, Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies.
D'acord, fins demà, bona tarda i molta salut per tothom.
I nosaltres ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
la situació és complicada, és dura, evidentment, però també li hem de posar bona cara, de tant en quant. Un somriure sempre ajuda, sempre. Potser no et curarà res, però sempre ajuda. Avui parlarem, ara tot seguit, amb Pere Godoy, que és el responsable d'epidemiologia de la ciutat espanyola, però hi parlarem de grip, de grip. També parlarem de coronavirus, però bàsicament parlarem de grip, perquè ja sabeu que va començar ja la campanya de vacunació i que, a més, es vol traure fora dels CAPs. Concretament, el darrer exemple és que s'ha cedit el pavelló 11 de setembre, que recordo que està preparat, amb llits, està preparat amb tot, per obrir quan sigui necessari, si és que ho és, per donar suport pels ingressos de Covid. De Covid-19 a l'Arnau de Vilanova. De moment, com que no està en ús i està tot preparat, doncs s'ha cedit aquest pavelló 11 de setembre de Lleida com a centre de vacunació de la grip. Se suma així també als centres cívics de la Bordeta, Balàfia, Capon i Magraners, habilitats per descongestionar els CAP que prou feina tenen. Atenció, perquè la paeria diu que tancarà els mercadets si no es respecten les restriccions sanitàries per la Covid-19. Hi ha hagut queixes per les cues de dissabte al Barris Nord quan algunes persones es van saltar la limitació d'aforament. Mira, quasi que els pot tancar ja. No perquè no faci falta que estiguin oberts, sinó perquè la gent passarem de tot. I quan dic passarem, dic en general i generalitzant. I ja sé que la majoria no ho fem. Però només cal veure, per exemple, que s'han hagut de denunciar 15 persones que celebraven una festa a l'antic local del Mercat de la Mariola de Lleida. Que la Guàrdia Urbana també va denunciar un bar de l'Avinguda de València que servia begudes a l'interior. Que s'han identificat 18 persones en una festa il·legal al parc de la Serra de Mollerussa. La policia local en va multar 15 per no dur la mascareta. Ah, no cal. Que també la policia ha hagut d'aturar 4 festes i ha denunciat 2 bars més i diverses persones per saltar-se les normes. Tot això a Lleida, que som una ciutat mitjana tirana petita, on la informació flueix de manera important. Estem informadíssims tots. Doncs amb tot això, doncs la policia no dona abast. Per això dic que la paeria diu que al final haurà de tancar els mercadets si no respecten les restriccions. Doncs home, si ho fem tan malament, al final ho haurem de tancar, i pateixen justos per pecadors. Quines són les dades hores d'ara? Perquè ull, que ja sabeu que l'índex de rebrot a la Plana de Lleida ha estat pujant i pujant. Doncs a l'àrea sanitària del Pla de Lleida hem arribat al índex de rebrot de 500 punts. 500 punts, a partir de 100 és alt. Però és que aquests 500 punts el que fan és que són la xifra en la que el govern central està tancant confinant ciutats a la resta d'Espanya. Per tant, aquí és on estem, hores d'ara. 49 ingressats, 10 a la UCI i 325 defuncions, perquè se n'han sumat 9. No totes d'ahir, de les darreres 24 hores, però sí dels darrers dies. 9. A l'àrea sanitària de l'Alt Pirineu i Aran parlem d'un índex de rebrot de 336 punts. Segueixen alt, molt alt. 11 pacients ingressats, 2 a la UCI i 38 defuncions, perquè també n'hem de sumar 2 més. Per tant, a tota la província de Lleida, en les darreres hores, 48 hores, si voleu, o l'acumulat de 2-3 dies, hem de sumar 11 persones que han perdut la vida degut a la Covid-19. Dos comarques a les que estem fent seguiment, perquè tenen xifres molt altes, són una d'elles les Garrigues, amb un índex de rebrot de 1.270 punts, ha baixat, però està a 1.270 punts, i una velocitat de reproducció de la malaltia de 1,22, i també a la Segarra, on el risc de rebrot segueix altíssim, a 1.030, i la velocitat de propagació de la malaltia a 1,32. Hem de dir que la Plana de Lleida és la que tenim més alt, 1,36, la velocitat de reproducció de la malaltia. A tot això, el Festival de Pasqua de Cervera ha programat 8 concerts i ha reforçat el discurs que la cultura és segura malgrat la pandèmia. La desena edició del certamen s'havia de fer a l'abril i ara tindrà lloc al novembre amb una reducció de l'aforament. I és que és veritat que les xifres són molt altes, però si se segueixen les normes, certes normes, la cosa no té per què anar malament. El problema és, fixeu-vos, a les festes, 18 persones en una habitació tancada, 15 sense mascareta. Aquest és el problema. Anar al teatre, on l'aforament ja està reduït, i seguint totes les normes de seguretat, doncs això no té per què ser un problema. I si no ho fem bé, tanquem tot el sector de la cultura i la part econòmica és la que es ressenteix i mola.
COPE Lleida. Estàs informat.
I amb tota la història del coronavirus, doncs de vegades se'ns obliden d'altres històries, d'altres patologies i d'altres coses que hem de fer de manera més o menys regular, o almenys un cop cada any, més o menys a la mateixa època. En aquest cas és el tema de la grip, però la grip, la de sempre, la de sempre no, perquè ja veureu que cada any és diferent la grip, realment, però ja m'enteneu, la grip aquesta que arriba a la tardor i que molts anys doncs ha sigut el cavall de batalla de la tardor i l'hivern, amb les campanyes de prevenció, de vacunació, etc etc. Tot això, doncs, amb la situació que estem vivint, com a que queda eclipsat, però no ho hem d'oblidar, perquè segons un estudi anglès diu que si barregem grip i Covid-19, el risc de mort es multiplica per 2. I, per tant, no hem d'oblidar que la grip també segueix sent una causa de mortalitat important al nostre país. En fi, per parlar de tot plegat, avui està amb nosaltres el president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia i també és el cap d'Epidemiologia de l'Àrea Sanitària de Lleida, és el Pere Godoy. Pere, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
És veritat que d'altres anys, en aquesta època, d'altres anys, vull dir l'any passat, sense anar més lluny, estàvem aquí ja parlant de la campanya de la grip, quantes dosis, com era la grip d'aquest any, ho havíem deixat una mica de banda d'això, moltes famílies, escolta, potser no se'n preocupen tant, però no ens n'hem d'oblidar que segueix sent important, oi?
Segueix sent important, i per tant hem de tenir molt present si són d'algun grup de risc de vacunar-nos de forma adequada, i a més, com apuntava a la presentació, hi ha dades recents que indiquen que la grip en si mateix també pot ser un factor de risc per tenir una complicació pel Covid, per la malaltia Covid-19. Per tant, la vacuna de la grip, com d'altres temporades, és molt recomanable, està molt recomanada, i especialment aquest any, coincidint amb que el virus pot co-circular amb el virus del coronavirus, doncs està especialment indicada.
Mm-hmm. Com deies, indicada a tots els col·lectius de risc habituals, i aquest any extensible a tota la població o no?
No, els grups habituals, el grup més important són les persones, el més nombrós, les persones de 60 o més anys, però hi ha tot un seguit de malalties cròniques que fa que estigui indicat amb un ampli grup de població. Està indicat, bueno, se sap, és conegut, a les persones que tenen diabetes, les persones que tenen malaltia renal crònica, malaltia hepàtica crònica també, inclús les persones que tenen obesitat mòrbida, també la vacuna està indicada, si pateix algun tipus de càncer, per descomptat també, la malaltia inflamatòria crònica en general. Hi ha una indicació, que això sí que val la pena també remarcar-ho, que són totes les persones que poden transmetre la grip amb una persona d'un grup de risc, doncs també està indicada, clar, i per tant també clar. Està indicat el que són els convivents domiciliaris de persones de risc, per exemple els nens que conviuen amb un padrí a casa, doncs també és una indicació que els nens es vacunen, especialment si els nens estan escolaritzats i van a una llar d'infants.
Pere, el planeta, el que és l'hemisferi sud, van exactament al oposat pel que fa a les estacions, és a dir, nosaltres anem de cara a l'hivern, ells van de cara a l'estiu, per tant, ells han passat l'hivern amb el coronavirus. Tot sembla indicar que hi ha hagut menys grips. No sé si a causa de que també va haver doncs la gent tancada a casa, les mascaretes suposo que també ajuden. Espereu una disminució aquest any de la grip a Espanya, per exemple?
Sí, les notícies que venen de l'hemisferi sud és que la intensitat de circulació del virus de la grip ha sigut relativament baixa. Això pot estar perfectament relacionat en totes les mesures que s'han pres a nivell massiu, a nivell comunitari, en els països de l'hemisferi sud, el tema del coronavirus. Hi ha hagut països que han portat molts mesos confinats, ara estàs sentint el cas de l'Argentina, que han portat més de 6 mesos confinats. Tot el que s'ha fet pel coronavirus ha influït en que també el virus de la grip hagi tingut molta més dificultat per circular a nivell comunitari, i el nivell d'intensitat a nivell de l'hemisferi sud ha sigut relativament baix en comparació a altres temporades. Tant de bo que es compleixi aquesta predicció també per l'hemisferi nord. De totes maneres, vull recordar que el virus de la grip és un virus que de vegades dona sorpreses, sobre en la mateixa temporada de vegades presenta petites canvis antigènics que fa que la població es comporti especialment com a susceptible per aquell virus, i un virus que en principi té una circulació baixa durant la temporada pot canviar per centrar petits canvis i la intensitat pot augmentar, eh?
Clar.
Per tant, en definitiva, molt atents al que són totes les mesures per disminuir la transmissió, que són comunes al coronavirus, més a més afegint el tema de la vacuna.
El tema de la grip, com dèiem al principi, és un virus que canvia cada any, una mica. Per això el tema de la vacuna s'ha d'aprofitar de les grips dels anys anteriors.
Sí, aquest és un punt molt interessant. El tema de que el virus va canviant i que les persones que ens vacunem a la temporada següent podem ser susceptibles perquè el virus ha canviat una mica. En relació amb aquest punt, hi ha novetats importants des del punt de vista d'evidència científica que ens diuen que les persones que ens hem vacunat la temporada anterior o diverses temporades anteriors, si a la temporada següent, pel que sigo, no t'has vacunat, o inclús t'has vacunat però el virus ha canviat una mica i t'arriba a infectar, en aquest moment hi ha molta evidència científica que les persones que tenen antecedents d'haver-se vacunat, tot i que es poden tornar a infectar amb el virus de la grip, la grip se presenta de forma molt més lleu. Això era una espècie d'opinió i de rumor que hi havia a nivell també inclús dels propis professionals sanitaris, però en aquest moment hi ha estudis publicats que aporten evidència sòlida que les persones vacunades, tot i que poden arribar a ser infectades perquè la vacuna falle, si la vacuna falle, el fet d'haver-te vacunat fa que per lo menos te protegeixi de presentar un cas greu. I per tant te protegeix, per exemple, d'acabar sent hospitalitzat per grip. Per tant, val la pena tenir-ho molt present. De vegades la gent diu, no, és que jo em vaig vacunar i m'ha fallat la vacuna. Pot fallar la vacuna, perquè l'efectivitat de la vacuna pot estar al 70-80%, però inclús que falli, en les persones vacunades dona encara un efecte de reducció de la gravetat.
I Pere, ja per acabar, el SARS, el coronavirus, el SARS-CoV-2, que és el causant de la Covid-19, aquest virus, sabem si es comporta en aquest sentit de manera similar al de la grip? És a dir, ara tot el món està desenvolupant, buscant aquesta vacuna per la Covid-19. N'hi haurà prou amb una o és d'hora per saber-ho?
És d'hora per saber-ho, i el model de vacuna que tindrem, hi ha diversos models en marxa, i en tot cas el que és una incògnita és saber si tindrem prou, en el cas de que la tinguem disponible, que tothom espera que durant l'any 2021 n'hi tindrem, però el que és una incògnita és si n'hi haurà prou amb una única dosi o si necessitaran diverses, i a més si necessitarà revacunació repetida al cap del temps o no. El tema, tot el que és el món immunitari del coronavirus, la immunitat que genera, tant la immunitat natural com les properes vacunes que dispondrem, és un món que encara hem d'aprendre bastantes coses.
Clar, és tot nou. Voldríem anar molt ràpid, però ja es va molt ràpid, eh? Parlant amb d'altres experts, Pere, suposo que això ens ho corroboraràs, degut a l'increment de la potència computacional dels ordinadors avui en dia, s'està anant més ràpid del que es anava habitualment, però clar, això té uns plaços, el treure una vacuna.
Sí, hi ha uns plaços que no es poden soslayar. És tot el que és la seguretat a nivell poblacional. Això s'ha de complir sí o sí. Un cop que una vacuna ha passat, diguéssim, tot el que és les fases per demostrar capacitat d'induir immunitat i generar resposta immunitària adequada, a més, després s'ha de provar a nivell poblacional que realment la vacuna és segura. i per tant això comporta doncs, que es vacuni a volums importants de població que s'han de seguir i confirmar doncs, que la vacuna no té efectes secundaris, que aquesta vacuna a més protegeix a mig plaç i tot això doncs, comporta uns temps que no es poden defugir. Per tant, abans del 2021 serà molt difícil que tinguem una vacuna disponible.
Sí. Doncs cap d'epidemiologia de l'àrea sanitària de Lleida i president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, Pere Godoy, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
La alopecia areata está considerada una enfermedad. La pérdida de cabello afecta a hombres y mujeres por igual. Y con Redenger la puedes vencer de la forma más eficaz, porque es el único tratamiento a nivel mundial con un estudio clínico que certifica que funciona en el 100% de los casos, recuperando el cabello de forma total o parcial. Seas hombre o mujer, usa cada día las pastillas y el serum forte Redenger, más su champú libre de alérgenos o derivados del petróleo. Redenger, de venta exclusiva en la parafarmacia del Corte Inglés, en Amazon y en Redenger.com. Ahora en Redenger, del 19 al 23 de octubre, por la compra del pack completo Redenger 6 meses, te regalamos un televisor de 32 pulgadas. Regalo asegurado.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada com Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Segueixes a COPE Lleida, sóc el Ricard Álvarez i ara arribem a l'espai on tenim un advocat que ens contesta a tots els dubtes que ens els pots plantejar a través del WhatsApp o si no, doncs busquem temes d'actualitat. Nosaltres sempre recorrim a Q2 Consultors, que els trobes a internet, www.q2-consultors.com. Estan al passeig de Ronda, 57, a Lleida, i si no, el telèfon, que és una manera còmoda i ràpida. A més, avui en dia has de demanar cita prèvia i és molt fàcil, eh? 973-28-28-18, 973-28-28-18. I ens acompanya l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Bé, avui anem a parlar d'un tema que jo crec que està d'actualitat, que de fet ja fa temps que està d'actualitat, perquè, a més, fa molt temps que es pateix això. Però el que passa és que, com que darrerament les xifres han anat pujant, doncs sembla que ara està més a la picota. Parlem del tema de les ocupacions, dels ocupes. No sé si, a més, des del punt de vista legislatiu, hi ha hagut algun canvi, hi ha alguna novetat, Josep Lluís?
Pues sí, Ricard, sí que hi ha hagut un canvi. Aquest canvi ha vingut motivat per la Fiscalia General de l'Estat, que ha publicat el dimarts 16 de setembre una instrucció per unificar criteris i com actuar de manera urgent en els casos d'ocupació d'immobles. Cal pensar que aquesta decisió no és una decisió gratuïta, sinó que ve motivada perquè tingueu en compte quina és la problemàtica, que cada dia en som conscients a través dels mitjans de comunicació. A Espanya, l'estadística diu que s'ocupen unes 40 vivendes al dia i que durant aquest primer semestre de l'any 2020, solament a Catalunya, s'havien ocupat unes 3.500 vivendes.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, hi ha una situació contraposada. Per una part se sentís parlar de màfies, però per una altra part hi ha realment persones que estan en un estat de vulnerabilitat i que hi ha, és públic i notori que hi ha una insuficiència de vivenda pública o de lloguer social i que hi ha una problemàtica amb els preus dels lloguers. De fet, fa unes setmanes abans vam parlar d'aquesta problemàtica que Catalunya limitava o tractava de limitar els preus dels lloguers. Hi ha dues situacions contraposades i hi ha una problemàtica evident. Aleshores, la Fiscalia el que fa és donar aquesta instrucció als seus fiscals. No oblidem que la Fiscalia depèn del govern, no? És conscient d'una problemàtica, i provoca un aparent canvi d'interpretació de les normes. És a dir, no hi ha un canvi de la llei, no hi ha una llei nova, sinó que hi ha un canvi de la interpretació, el qual pues, a mi em dona a pensar que hi ha una certa inseguretat, i de fet alguns jutges ja han manifestat que a veure, que això no pot ser, no? Mm-hmm. I aleshores el que fa aquest document és aclarar que els fiscals, en cas d'ocupació de la primera o de la segona residència, és a dir, també de la residència no habitual, les vies pel que s'ha d'actuar, i preferentment aquesta via seria la del delicte d'allanamiento de morada, i que això permetria una expulsió dels intrusos de manera urgent en un plaç de 72 hores. Val? Uh-huh. Aleshores, el que sembla que s'està decantant és per defensar els interessos de les víctimes, és a dir, d'aquells propietaris, perquè això es desocupa amb immediatesa, perquè el problema és que fins ara la via judicial era costosa i llarga, no? Doncs hi havia dos supòsits d'ocupació. D'aquest allanamiento de morada, en què seria per les primeres i segones residències, insisteixo, i com ho justifico que és la meva primera o segona residència? Doncs a través de documentació i sobretot a través de justificar que hi ha donats d'alta consum, com l'aigua, la llum, el gas, és a dir, allí on jo desenvolupo la meva activitat personal de manera permanent o de manera transitoria. I aquí la mesura seria ràpida, i allà dic que en 72 hores tindria que haver el desnonament a través dels mecanismes corresponents. Sense perjudici que amb aquestes persones que es desnone, pues se els doni, si li fa falta, pues algun tipus d'ajut o de protecció social pues per buscar-los un habitatge.
Clar.
Si la vivenda està deshabitada, es podria acudir a un altre tipus de delicte, que és l'usurpació pacífica de l'immoble, a través també del Codi Penal, un delicte lleu, i que també, en aquest cas, podria demanar-se l'expulsió urgent, però en aquest cas, en casos minoritaris, ¿vale? Perquè ja dic, la vivenda no estaria habitada, en el qual pues, caldria veure, en aquest cas, si sí o si no.
Clar.
I sempre li quedarà al particular pues, acudir a la via civil, no?, per a aquells casos d'ocupació d'una vivenda deshabitada i on sembla que no hi hagi aquests serveis de llum, d'aigua i de més, no? L'any 2018 va dictar-se una llei de lo que se'n parlava del desahucio express, no? Però la veritat és que la llei ha resultat totalment ineficaç, perquè la veritat és que el propietari que vol acudir a la via civil és llarga, estem parlant de diversos mesos, més de 6 mesos, ha de suposar una inversió de diners, un cost, i a més a vegades pues, te pots trobar alguna sorpresa de pues, actes vandàlics dintre de la finca.
Doncs hem parlat del tema dels ocupes, amb aquesta novetat que encara està agafada en pinces, però qualsevol canvi que hi hagi, evidentment ho tractarem amb el nostre advocat. Avui amb el Josep Lluís Gómez, des de Q2 Consultors, ja saps que estan a Passeig de Ronda 57, a Lleida, i que a internet els trobes a www.q2-consultors.com, i jo et dono el telèfon, que a més és fàcil de recordar i la manera més pràctica, i avui en dia s'ha de fer així per demanar cita abans, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Que passeu molt bon dia a tothom, gràcies.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eric Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que en 10 minuts ens plantem a la 1 de la tarda. Ja saps que els dimarts anem parlant de barris. Ho fem amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Bon dia, amics seguidors.
De barris, de fet, de tancaments, hem de parlar dels centres cívics, Cosme?
Efectivament, a l'informatiu pràcticament la col·lectiva seria que han rebut tots la comunicació, tots i totes els presidents de les entitats veïnals, tots els casals quedaran tancats fins al final d'any.
Bueno.
Tenien ja publicat el butlletí oficial, que seria fins al 31 del mes d'octubre, però avui la Regidoria de Participació Ciutadana ha fet arribar un comunicat a tots els presidents que queden tancats i totes les activitats doncs programades queden anul·lades.
Doncs deixa'm comprovar-ho. Presidenta de l'Associació de Veïns del barri de la Bordeta, Carme Guerrero, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ha rebut aquest missatge?
Sí, sí, ha rebut aquest missatge de que se tancaven a tots els efectes d'activitat i fins a final d'any, que sigui que a primers de gener veurem a veure com està el tema.
Com estem, Carme?
Pues bueno, a veure, la gent estava molt il·lusionada d'haver començat, encara que sigués amb un aforament molt petit, totes les activitats, però nosaltres pràcticament les havíem iniciat totes.
Sí.
Però claro, ara ens han donat aquesta notícia i bueno, és el que hi ha. Hem de comunicar a tots els monitors i a tots els alumnes de que fins a nova ordre això queda tancat.
Escolta, ara parlàvem amb el nostre advocat de Q2 Consultors, sí, el tema de la modificació, bueno, modificació, un aclariment de la llei de desallotjar els ocupes. A la Bordeta vosaltres ja fa temps que reclameu que escolta, que n'hi ha amb certa impunitat aquí.
Sí, sí, nosaltres ja fa més de 4 anys que tenim aquests problemes al barri, però no un, ni dos, ni tres. Varios, i a més amb uns problemons enormes, com per exemple que han cremat alguna instal·lació de llum de comunitats, perquè com que a més punxen la llum,
sí,
pues mira, hi ha concretament un edifici que moltes persones que vivien allí eren gent jubilada, amb pagues una mica reduïdes, i resulta que van tindre de demanar un crèdit per poder refer tota la instal·lació cremada de la llum de la comunitat, i encara estan pagant aquest deute.
És una, el tema de l'ocupació d'una vivenda és una situació tan injusta i, sí, tal com està la justícia avui en dia, t'has de sentir tan impotent que és indescriptible. Sí. Suposo que la gent que passa per aquesta història ho ha de passar molt malament.
No li desitjo ni el pitjor enemic de passar una situació aquesta, com jo he tingut de veure molts veïns d'aquí del barri, que els hi ha afectat. Inclús, mira, quan tens uns 4 orrillos de treballar tota la vida, que sí, ara m'he comprat un piset i ara l'estic disfrutant i te l'has de malvendre perquè no pots continuar visquent al costat d'aquesta gent que són tan incívica, que són tan problemàtiques, que són aquestos ocupes i que et fan la vida impossible. I llavors és la teva seguretat i la salut o no sé. Llavors s'han tingut d'anar pues, de lloguer, perquè jo conec a més d'un que s'ha tingut d'anar després de lloguer. O sigui, que és lamentable, lamentable. Perquè, a més, s'està parlant de famílies vulnerables. No sé el que diuen, el que volen dir famílies vulnerables. A veure, la família vulnerable vol dir que si per circumstàncies de la vida han perdut la feina i es troben que el banc els ha fet fora de la seva habitatge per no pagar la hipoteca, o bé perquè el lloguer és molt alt i no arriben a pagar-li també els i reclamen que han de pagar el lloguer que tal. Vale. Aquestes són famílies vulnerables, perquè a més respecten la convivència dels altres, però tenen aquest problema econòmic afegit. Aquí és on l'administració s'ha de mullar i els ha d'ajudar. Mm. Però aquestes altres famílies que ens volen fer passar com a vulnerables, no. No és cert, i ja és hora que algú digui la veritat. Aquestes famílies manipulen cotxes, manipulen tablets, manipulen de tot, diuen d'ajut social, i a més, quan ocupen un habitatge il·legalment, és que el primer que fan és desmuntar les coses que té en aquell habitatge, ho venen, punxen llum i viuen d'aquesta manera. És que si això són famílies vulnerables, que un any darrere d'any ja... A veure, senyors, no es feu tragar amb rodes de molins, que s'han de sobre el que és una família vulnerable a la que no és. I, per desgràcia, d'aquestes famílies vulnerables que realment són les necessitades, les que realment saben conviure, les que realment respecten la convivència i el civisme, no n'hi ha cap, jo no conec cap que hagi ocupat cap habitatge, per almenys al nostre barri.
Clar.
Totes les ocupacions són d'aquestes altres.
A més, el problema s'agreuja quan, des de la vessant legal, l'advocat ens deia que, escolta, si vas a judici pots estar 6 mesos. És que això no, és impensable.
És
impensable,
més,
això.
I, a més, aquesta gent, com que ja estan tan preparats per tot això, el que fan és, si jo poso la denúncia al nom d'una persona que està ocupant aquell habitatge, aquell, abans que el desahuci, en marxa i en fica un altre. I sí, poden sí, començar sí. El procés. No. O sigui, ojo allí on caigui, no? Perquè és planyo. I si no se fa una llei que en 24 hores, en 24 hores s'ha de fer amb aquesta gent.
Sí,
i si reben ajuts socials que paguen entre tots i no complixen el que han de complir, perquè el mateix que volem tindre drets, hem de tindre obligacions. I que mínim de convivència i respecte als demés i civisme no en tenen. Doncs, home, escolteu, ja està bé.
Clar.
Mira, ho sento parlar amb aquest to, però és que portem...
No, és un tema que ve de molt lluny, això. És un tema que ve de molt lluny i que en seguirem parlant, evidentment. Carme Guerrero, presidenta de l'Associació de Veïns de la Bordeta. Escolta, com sempre, gràcies per estar en directe avui aquí amb nosaltres.
Gràcies i que serveixi per alguna cosa, això. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Cosme, la veritat és que ha de ser situacions ben dures, eh?
T'explico, mira, jo m'he connectat amb els barris de Pardinyes. A Pardinyes hi ha un pis ocupat, el bloc de la Renfe, segons me diu el seu president, Rafael, per altra banda, Fernández, perdó. Per altra banda, he parlat amb Jaume Millas, de Jaume I el Conqueridor. Al carrer Joan Baiget, al carrer Jaume I el Conqueridor i també al carrer Sant Martí hi ha una dotzena de pisos ocupats. A la Mariola, als blocs de la Mariola, me diu també Víctor Pérez, i a Gaspar de Portolà hi ha una dotzena de pisos ocupats. He preguntat si eren de propietaris privats o eren d'entitats bancàries. El 80% són de bancs. Els bancs no es preocupen i el que ha dit la Carme Guerrero, totalment d'acord, prenen la llum, causen problemes al veïnatge, són persones que alguns tenen un mal conviure. També t'he de dir que el que es comenta, i jo t'ho puc dir per experiència pròpia, avui en dia comprar un apartament a la platja i tal, no se l'ocorreix a ningú. Primer, perquè t'ho ocupen i ho destrossen, i en segon lloc, perquè hi ha màfies organitzades, fins i tot algun infiltrat amb alguna agència que venen pisos, amb el qual deixen la clau, entren, t'ocupen el pis, te demanen 3 i 4 mil euros per totes les persones de casa teva. Per tant, avui en dia s'ha d'anar en cura. El que no se pot entendre és que tu tinguis unes escriptures al teu nom i no puguis treure la gent de casa teva.
Jo crec que aquí està el problema. Per aquesta sensació d'impunitat és la que fa que cada vegada n'hi hagi més. Si aquesta sensació d'impunitat no hi fos, doncs escolta, potser molts se'n guardarien de fer-ho, però clar, escolta, és que al final la sensació és que tranquil, és que no passa res.
Ull amb el que t'he dit, o sigui, que te deixen una clau al pany oblidada, hipotèticament oblidada al pany,
sí.
Que truquin a baix a la porta, que et porten correspondència, que en 4 fardos entren. Què fan aquesta gent? S'ocupen el pis, s'estan 1, 2, 3, 4 mesos i quan ja dones 3 o 4 mil euros perquè gestionen la sortida d'aquella forma amagada,
sí.
Se'n van a ocupar un altre pis.
Déu-n'hi-do.
Jo et puc dir que sé de famílies ben conegudes que li han marcat una creu o una X a la seva porta. Vol dir piso a ocupar. Per tant, si vostè té un pis que en aquest moment és dels seus pares, dels seus clients, de qui sigui, procura pujar i baixar persianes cada dia perquè és un veritable problema. Per acabar, també te vull dir, Ricard, que acabo de passar per Hisenda i vist la manifestació que havia de les exposicions i perruquers i la veritat estan molt indignats.
Estan molt indignats perquè també els han fet tancar i
no,
és un problema.
Són els que han fet la inversió més gran de tot, però el que se demana és, sisplau, que es fiquin d'acord, que es tanquin 20 dies tot Espanya i s'ha acabat.
Clar que sí.
No podem anar ara una mica, ara una mica, ara una mica, perquè estem destrossant un viu de l'altre. Els distribuïdors ja no saben què fer. Materials que es fan malbé, cars que tenen guardades. El govern espanyol, el govern de la Generalitat. I ara, primer el govern espanyol, després la Generalitat. Ara
saps allò de un per l'altre en la casa sin barrer. Cosme García, gràcies.
Gràcies a tu i que passin tots molta seguretat i salut.
Nosaltres ens plantem a la una, amb una dada de darrera hora. A la demarcació de Lleida hi ha 87 grups escolars confinats, 14 més que la setmana passada. Arribem a la una, senyals horàries, ens informem, i després l'espai de gastronomia, i a dos quarts de dues la tertúlia dels polítics aquí a COPE Lleida.
Es la una, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Comunidad de Madrid estudia solicitar al gobierno de Sánchez el toque de queda. Es la alternativa que están planteando cuando quedan 3 días para que decaiga el estado de alarma en la capital y en otros 8 grandes municipios. Se trata de un confinamiento parcial en el que en una determinada franja horaria no se puede salir a la calle salvo con una causa muy justificada. Es una medida que se extiende por numerosas ciudades europeas como París. Allí vive el gallego Eduardo Cuña, que ha contado en Herrera en COPE que el cierre en la capital francesa de 9 de la noche a 6 de la mañana es total.
Las reuniones en familia y en apartamentos está prohibido. Es por eso que hacen el toque de queda este a partir de las 9 para evitar que la gente se desplace. Pero la juventud, sobre todo, pues lo vive fatal porque salen de trabajar y no tienen a dónde ir.
A la espera de conocer si el gobierno de Sánchez avala este toque de queda, que no deja de ser un confinamiento durante determinadas horas, las comunidades autónomas siguen decidiendo por su cuenta. Las últimas restricciones llegan desde Extremadura. Se había planteado el confinamiento de Mérida, pero finalmente se queda en reducciones de aforo y en la prohibición de reuniones a partir de 6 personas. Las medidas de la Junta Extremeña afectan a otras localidades. Redacción de la cadena COPE en Extremadura, Celia Lafuente.
Ausencia de consumo en barra y el 40% en el interior de los locales. Las terrazas vuelven al 50%, al igual que el aforo en todos los espacios públicos y culturales. Estas medidas van a entrar en vigor en la madrugada del jueves y afectará a 150.000 vecinos de 11 municipios extremeños, entre ellos Mérida. Además, se ha anunciado el aislamiento perimetral de 10.600 personas en Jarandilla de la Vera, Roca de la Sierra, Usagre, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas. También se aumentan las restricciones en Mendralejo, estará aislada perimetralmente, y además medidas similares a la fase 1. Aquí son 33.000 habitantes. Se endurecen las medidas en esta localidad ya vigentes porque la incidencia del virus no se ha frenado.
Y cuando estamos a punto de alcanzar el 1.000.000 de contagios en España, que es un dato oficial, pero que todos sabemos que son muchos más, seguimos recogiendo conductas irresponsables. En Alicante, la policía ha descubierto una trastienda donde se celebraban timbas ilegales de póker. Estas reuniones clandestinas, sin ningún tipo de licencia, eran multitudinarias y no cumplían ninguno de los protocolos anti-COVID. COPE Alicante, Carlos Cuenca.
Durante el día era una tienda de productos gourmet en la ciudad de Alicante, pero de noche cambiaba su actividad de forma radical y en la trastienda se organizaban timbas ilegales multitudinarias de póker. En ocasiones se reunían 30 o 40 personas que entraban a través de una puerta secreta de la tienda. Allí, juegos de azar, alcohol y drogas, y todo ello sin licencia y sin medidas anticoronavirus. El propietario está detenido por tráfico de drogas y el local ha quedado clausurado.
Hasta ahora comienza la Vuelta a España, José Luis Corrochano.
Lo hace en Irún, fuera de fecha y coincidiendo con la última semana del Giro de Italia. En carrera está Quique Iglesias, cuéntanos, Quique.
Serán 3 semanas de competición, 18 etapas, estamos ya en el tramo neutralizado por Irún, sopla el viento del sur, de momento aguanta sin llover, vamos camino del primer final en alto, en Arrate, al lado de la localidad de Eibar. Vamos a ver qué tal le va a Roglic, a Dumoulin, a los favoritos españoles como Mas y Marc Soler. También, evidentemente, Chris Froome y Richard Carapaz, muchos alicientes para esta Vuelta a España que vamos a contar, como no, en COPE.
Desde las 4 de la tarde, en las COPE Más, COPE.es y aplicaciones de teléfonos móviles. En esta salida ha estado la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. Le ha preguntado a Quique Iglesias por la presencia de público en los estadios en competiciones europeas.
Desde luego, en los partidos de equipos profesionales y en estadios de equipos profesionales, no tiene ningún sentido que en este momento empecemos a hacer experimentos. El momento es muy difícil en toda Europa y en este momento la posición del gobierno es meridianamente clara en cuanto a que no puede haber público en los estadios. Yo estoy deseando que llegue el día en que yo le pueda decir a los aficionados que pueden volver a los estadios a ver a sus equipos. Me lo volvió a recordar el director de la OMS. El fútbol fue en el norte de Italia un acelerador de la epidemia en toda Europa.
Atención a esta noticia. Asunto lunes y viernes en el fútbol español. El juzgado de lo mercantil 2 de Madrid, y es noticia de hace tan solo unos minutos, desestima las medidas cautelares y recuerda que Liga y Federación deben ponerse de acuerdo en este asunto. Queda en duda, por tanto, si este viernes se puede jugar el Elche-Valencia y el próximo lunes el Levante-Celta. Y Liga de Campeones, 9 de la noche, Barcelona-Ferenbaros y Chelsea-Sevilla, primera jornada de la fase de grupos, lo cuenta el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo vive, desde la fe, una joven médico residente el tremendo azote de la pandemia.
Pues sí, Ana Grau era médico residente en la especialidad de geriatría en uno de los hospitales más importantes de Madrid cuando llegó el coronavirus, y lo que debía ser un tiempo tranquilo de aprendizaje se convirtió en una auténtica guerra. Cuenta que la primera guardia fue una pesadilla. Había pacientes por el suelo, ahogándose, sin oxígeno. Era como la guerra. Fue entonces cuando contempló la cruz y ofreció a la Virgen todos sus miedos e inseguridades para ayudar al mayor número de personas posibles. Ha aprendido que hay cosas mucho más importantes que su miedo, como coger la mano a una persona que se está muriendo, rezar un último Padre Nuestro y que no se sientan solos en el último momento de la vida. Toda esta historia de esta joven doctora la contamos dentro de media hora en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo, pero mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Lleida. Mira, a hores d'ara comença a caure quatre gotes a la ciutat de Lleida. Com ens avançava abans el nostre meteoròleg Armando Álvarez, no s'esperen pluges grans, ni molt menys puntuals, però comença a caure quatre gotes a la ciutat de Lleida, amb una temperatura per sobre dels 20 graus, com ja ens havia dit durant tota aquesta setmana, ennuvolat. Però ulla, que de cara a la següent setmana tot sembla indicar que tornaran a baixar les temperatures, que és el que ha de fer, però vaja, vivim avui, demà ja en parlarem. Vinga, va, què farem tot seguit? Doncs res, una darrera hora informativa. De seguida estem amb l'espai de gastronomia i a dos quarts la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. És la 1:07 i busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
A Mollerussa finalment han decidit suspendre el 57è concurs de vestits de paper després de sondejar els participants habituals, i és que la cosa no està per segons què. Jo sé que és veritat, i seguint totes les normes de seguretat, doncs, aviam, no passa res, però les xifres ens diuen que a hores d'ara l'índex de rebrot a la plana de Lleida és de 500 punts. I això és una xifra molt alta. La velocitat de reproducció de la malaltia a la plana de Lleida és de 1,36. Això vol dir que de cada 100 infectats n'infectaran a 136. I clar, això és una tendència a l'alça, perillosa, molt perillosa. A l'Alt Pirineu i Aran tenen un índex de rebrot de 336 amb 88 punts, a les Garrigues de 1.270 punts i a la Segarra de 1.030 punts. Són xifres altes que fan que la regió sanitària de la plana de Lleida, llevat de la de Catalunya Central, a hores d'ara sigui la més alta de tot Catalunya. I, en canvi, la de l'Alt Pirineu i Aran sigui la més baixa. Això és el que fa aquestes xifres. Però és que, a més, tenint en compte tot això, i que ja fa dies que diem que la tendència és a l'alça, que està pujant, Salut acaba d'alertar de que les UCIs estan al 80%. Al 80%. Ull que ens tornem a acostar amb aquelles xifres, amb aquelles situacions, amb aquell desbordament de la sanitat. Un 80% és una xifra alta, és un tant per cent molt alt ja, eh? Tenint en compte que estem a l'octubre, 20 d'octubre. Per tant, ull amb tot això. I a més, com deia abans, l'índex de rebrot al Pla de Lleida és de 500 punts. Les UCIs que estan al 80%, al conjunt de tot Catalunya. Doncs tot això fa que, hores d'ara, no sigui descabellat això del el toc de queda. Això del toc de queda, que ho estan demanat per Madrid i per altres ciutats, doncs comença a no ser descabellat que es pugui aplicar, per exemple, a la ciutat de Lleida. No dic que estigui sobre la taula, però amb les xifres a la mà, hores d'ara, no és descabellat que es pugui parlar d'això. Per tant, aquesta és la darrera hora i seguirem, estareu informats aquí a COPE Lleida. Nosaltres ara fem una pausa i marxem al món de la gastronomia.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas siempre como el primer día.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Se celebra Enlighted Virtual Edition 2020, el evento internacional donde se diseña la educación del futuro. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos con Fundación Telefónica de este encuentro con más de 90 expertos internacionales sobre la educación en la era digital. Descubre más mañana en Herrera en COPE y síguelo en directo en enlighted.education.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja parlem de gastronomia i ja saps que els dimarts sempre ho fem de la mà del nostre sommelier, que és el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Què tal?
Bueno, anava a preguntar com esteu. Hauríem de matitzar com esteu de salut i com esteu d'ànims. Primer et pregunto bueno, com estem de salut.
De salut estem bé.
Vale.
En principi crec que no tenim cap problema de la Covid. I d'ànims, pues bueno, tenim un proveedor nostre, que és el que es porta López, que diu, si no entramos en detalles, pues yo diré como el Joaquín, si no entramos en detalles, pues bueno, imagina't. Els ànims, pues això és l'únic que no hem de perdre, però és l'únic que no se veu.
Ja.
Sí, i llavors sí, sí. Aquí, ostres, saps que no vull aprofitar el temps que tenim, perquè tenim un convidat que a mi me fa molta il·lusió avui, com cada dia, no? Com
bueno,
cada,
sí,
cada dia.
Però gastem un minut en veure quina és l'actualitat des de dins, perquè hi ha molts... jo sempre ho he dit, darrere de la majoria de bars i de restaurants normalment hi ha una família, o sigui, hi ha una persona o les dos, o les dues persones d'una família que al final viuen d'això. Aviam, el tema del tancament jo crec que és dur i és el tercer en 7 mesos,
Portem 3 tancaments, el que sí que volia dir per tots els oients que la pandèmia, la Covid-19, no resideix ni a bares, ni restaurants, ni hoteles, ni tot això. Ens han ficat al cap de que el primer problema o el problema de contagi està dintre d'un restaurant, quan hem sigut el primer sector castigat molt severament i el primer en dur a terme totes les mesures de seguretat establertes per als, i ho diré, incompetents que tenim governant, perquè és molt difícil que la gent pensi, o és que, bueno, a mi és que se'm cola la cara de vergonya pensar que dintre d'un restaurant és ja una possibilitat elevada, quan és un 2,8%, un 2,7% del 100% dels sí, negocis. Sí, sí. Vale? És una locura el que estan fent. Jo parlaré de la meva ciutat, que és Lleida, saps que estimo molt Lleida, serà molt difícil aixecar cap a la nostra ciutat. És una ciutat petita, és una ciutat treballadora, no es deixen treballar, serà molt complicat. Hi ha, no una família, hi ha moltes famílies darrere d'això.
Sí, 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 per això ho deia.
La gent està molt, molt decaiguda, no arriben les ajudes, tot això és mentida, jo ho dic ara públicament, no és igual. Penso que hauríem de fer algo, no s'està fent res. És una pena passar per carrers de la nostra ciutat, està tot tancat, és horrible.
Sí, sí. En fi, per desgràcia, n'haurem de seguir parlant perquè, bueno, perquè jo crec que això de les dues setmanes... Vaja, jo espero que es quedi aquí, però no sé exactament com anirà la història. En fi, escolta, l'entrevista d'avui, va, que... avui no m'ha conèixer una persona que em fa també especial il·lusió, perquè això ja recordeu que fa dues setmanes vam parlar del tema de... del tema del sake, d'aquella... Bueno, d'aquella... Sí. D'aquelles bodegues que feien sake, que estan aquí a Lleida, i d'allí jo vaig descobrir que el Felip s'està formant per ser sommelier de sake, o sake sommelier. I avui coneixem el teu profe, no?
Home, doncs avui, ahir a les redes socials, vaig dir que li portava una... Saps que la història aquella de que le llevas una manzana, no?, al professor.
Sí.
Pues avui virtualment li porto una al Miguel, que és el nostre, però el meu, no?, el nostre profe, d'això que va començar fa ja un parell de mesos o tres. Vam fer el primer nivell, que era una cosa molt xula, van ser dos dies molt interessants, i tot això és per donar a conèixer a bombo i platillo, si fa falta, per mi, al món del sake, que és...
És molt desconegut, és molt desconegut.
És una beguda brutal.
Miguel Hernández, què tal? Buenos días. Bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Escolta, que jo és una variant de la sommelieria que no coneixia, el sake sommelier.
Sí, bo, així en Espanya és una miqueta difícil de trobar una especialitat tan especial, anem a dir-ho, tan especialitzat com és el sake, perquè no en tenim així en Espanya de res de cultura del sake, però bueno, jo d'on vinc, que és de Londres, que és on vaig aprendre tot això, pues en Londres sí que hi ha aquesta diferenciació entre el que és el sommelier de sake, i després el que seria el sommelier total, que és el que realment hauria de ser, no?
Clar.
El sommelier que domina una miqueta totes les begudes i que és capaç de maridar prou bé qualsevol menjar en qualsevol beguda. Mm-hmm. És l'absurd real.
Miguel, escolta, tu què ets?
Jo sóc sommelier, sóc formador, sóc... Bueno, ha sigut moltes coses en la vida. De moment, jo és que sommelier sempre ha tingut... que això és un càrrec d'un restaurant.
Sí.
D'acord? Això és que ha de ser un lloc de treball i la teua responsabilitat és ser sommelier. Jo ara estic fent de sommelier el cap de setmana en un restaurant i, bueno, dilluns a divendres el que faig és donar formació, donar classes. Així no és que jo sóc un mig sommelier, mig formador.
Bueno, però et volia preguntar, escolta, això et ve de família?
No, que va.
No.
Jo, a mon pare, el que li tinc que agrair és que des de ben xicotet que jo era m'enviava a comprar vi en garrafa i a granel a la bodega del poble, i que, pues, ahí és quan vaig provar el vi, però, clar, un vi d'estos de granel, un vi normalet. I el dia que va obrir una botella en un restaurant, vam anar a sopar a un restaurant de tota la família per celebrar el 25 aniversari de mos pares, de casat, pues clar, vam obrir una botella i ahí és quan jo vaig dir, perdó, això no és el vi que jo he provat tota la meva vida. I ahí me vaig parar una miqueta i vaig dir, això tinc que estigar una miqueta.
O sigui, que vas notar la diferència, ja?
Sí, se nota.
Sense formació ja vas dir, up, això és diferent.
Exactament. Me va arribar una miqueta tard, les coses com són, pero bé, jo me vaig ficar tot el que vaig poder a investigar i a estudiar i a trobar tots els cursos que vaig poder aquí a València, que és d'on soc.
Uh-huh.
I bé, pues, a partir d'ahí me van portar a Londres, Madrid, Barcelona, a tots els puestos on hi ha algo de formació interessant, uh-huh, allà que vaig, a rebre-la i a donar-la.
Miguel, t'estem trucant a València, ens has dit. Tu tens una escola aquí també, eh?
Sí, tinc una escola, bueno, que està... Bueno, jo crec que estic localitzat en València i visc en València, però, bueno, la nostra escola el que fa és viatjar per tot arreu i donar les formacions allà on mos les demanen.
Uh-huh.
Entonces, tenim satèl·lits, pues tenim en La Coruña, en Mallorca, en Canàries, per tot arreu, la veritat, per Córdoba, Madrid... Al final que anem viatjant allà en Pogam,
clar,
de veritat.
O sigui, Felip, que tu no has anat a València a fer el curset, eh? Va venir
va venir el
Miguel, eh?
No, va ser online.
Ah, va ser online.
Exacte. Sí.
Però això del Covid que estàveu parlant, clar, abans, pues, us ha afectat a tots, no només als restaurants, sinó també a nosaltres, que el que fem és formar a la gent de restaurants. Clar, al no tindre recursos econòmics com abans, pues també mos ha costat a nosaltres pues, poder viatjar i donar la classe presencial. Ja han desenvolupat aquesta nova manera de donar les classes,
clar,
que és pues, això, online.
Sí, sí. Escolta, Miguel, això, tu estàs en contacte també amb molts altres sommeliers i restaurants. No sé si comparteixes també o veus que és el sentit general de les zones on hi ha tancament de restaurants, tancament vull dir d'aquests de restriccions, el que dèiem al principi amb el Felip, que això pot acabar passant factura, però una factura cara, eh?
Ja estem pagant factura d'això, eh? Ja estem pagant-la tot, perquè això és molt dur a tots, perquè volem eixir, perquè volem atendre i perquè volem viure d'això. Entonces, un país com el nostre que se dedica al turisme, que és tan important en el PIB del país, el turisme, i tot el que ve del turisme, dins d'aquesta situació, per nosaltres, està sent criminal, està sent una cosa molt dur, molt, molt dur, i tenim que reinventar-se en aquest moment de crisis, és quan tens que reinventar-te i fer coses noves, diferents, per ajudar el que pugues.
Clar, clar,
clar. Nosaltres farem llançar això de cursos online a mitad de preu. ¿Por qué? Porque es la manera de... Yo no le digo ni dinero, pero por lo menos que la gente no tiene que formarse.
Claro, claro, que segueixi funcionant tot plegat. Miguel, com es diu la teva escola?
Es diu More Than Wines Academy.
More Than Wines.
Exactamente. Si tiene el nombre en anglès, que vol dir no estudiar. Però bé, jo crec que después de la experiencia que han tret aquí durant 5 anys que porto en Nowhere, no torna a citar un nombre en anglès. Res de la vida en una empresa, ¿eh?
No.
En castellà, en català, en lo que sigui, però mai en anglès. Perquè la gent, quan és que el email és morethanwine.com. Perdona, com és dir? Me'n pots deletrejar? Ja, mira, ja no, ficaré un altre nom en castellà, en català, en lo que sigui, però mai en anglès.
Molt bé. Estàveu a internet, More Than Wines, és...
Sí, morethanwines.com.
Morethanwines.com, aquí us podeu connectar. Escolta, els teus cursos estan orientats única i exclusivament als professionals, a la gent que ja entén, o algú, si ens està escoltant ara que és aficionat, diu, escolta, jo també em vull apuntar, pot fer-ho?
Pues, justet això, tenim una miqueta de tot, tenim cursos i programes que són orientats per principiants, per gent que li agrada el vi, i després ja per gent que es dedica professionalment a dir que siga en un restaurant o en una distribuïdora o fent-hi.
Uh-huh.
Llavors tenim una clientela prou àmplia i la veritat, no només dir, també saque, begudes espirituoses, o sigui, tenim una oferta prou bona.
No, sí, ara anem al tema del saque perquè... com deies al principi, i amb el Felip, això ja ho vam parlar justament farà dos o tres setmanes, ara no recordo exactament, que al final és el em vaig adonar que era el gran desconegut, que el que sabem, el poc que sabem, és erroni, perquè ve de tòpics.
Sí, bueno, totalment original.
Que... Sí, Miguel.
No, res, només dir que pues, el primer error que ve és etimològicament, perquè sake en japonès vol dir alcohol. I això és el que se mos venia a nosaltres abans. Entonces, qualsevol sake era qualsevol alcohol. I era el xulito este de lagarto que te picaven als xinos.
Sí, sí, sí.
O el picor de flor. Això és sake. Realment sake perquè és alcohol. Però, clar, el que ells diuen Nihonshu és el que nosaltres diuen sake. I ahí és on ve l'error de tot el que tenim erroni. Però el sake és un fermentat d'arròs. Vull dir,
això és un fermentat, igual que la cervesa un fermentat, igual que el vi és un fermentat, igual que la sidra. Per tant, és un gran acompanyament pel mixar.
O sigui, Miguel, que si una persona només ha provat el licor de lagarto, l'habitual, quan dic licor de lagarto ja m'enteneu, aquell que deies tu de l'ampolla, bàsicament no ha provat sake.
Exactament, això no és sake. Vale. Això és un destilat prou fort, a més, que té uns 60 graus d'alcohol. O sigui, això és un destilat prou fort, a més.
És curiós perquè...
Lo que ha fet és jugar-se-la,
Però, Felip, això fins ara no ho sé, perquè tampoc fa temps que no hi vaig, però fins no fa massa, a l'acabar, si tu te'n vas a un restaurant xinès, almenys aquí a Lleida, el xupito del licor del lagarto, vamos, era com el colofón de la menjada. I et deien que era el sake, però clar, com que tu no ho saps, doncs et prens allò i dius, ui, és que el sake és fortíssim, és alcohol, bàsicament, no?
Exactament. Ja el primer, que porti un bitxo dintre, ja no és
sí,
correcte. Això per començar.
Sí. Això potser ja no deu estar permès? Ara no ho sé jo.
Bueno, jo tampoc ho sé. Ara m'has pillat a mi també.
No, clar, perquè no, però, ho hem vist sempre, però jo no sé si és molt... Bueno, si és el que dius, no és massa normal.
Ara no estic segur, però crec que vaig dir fa temps, que això ja no estava permès. No ho sé, però bueno. Que és el que diu Miguel, que això que no és sake, evidentment, que pot ser és igual. Pot ser la beguda del xino, ja està.
Miguel, et volia preguntar, és bon estudiant el Felip?
Sí.
Sí? És aplicat?
Sí. És molt aplicat.
Fa els deures i tot això, bé, eh?
Jo no vull adelantar res, perquè això és el que... Però la nota que va treure al curs, poca gent va arribar a aquest nivell.
Hosti, Felip, escolta...
I jo no puc dir res més, ahir, perquè vale. És confidencial, Però això és el que hi ha.
Molt bé.
Teniu diversos cracs ahir en la província, de veres, Teniu diversos cracs allí del tema del sake, I això és d'agradir,
Bueno, al final també suposo que el que compta és que la gent tingui ganes d'aprendre,
Això és molt important. Clar.
Sí. Mordant Wines, es trobeu a internet, és una escola que es dediquen a fer... Bueno, ara, a més, a nivell online, mira, també li hem de treure la part positiva a la història. Vull dir, és a dir, ara hi ha potser gent que abans no hagués pogut accedir, que ara a nivell online, que no és el mateix, però per fer un primer contacte, doncs et pot arribar a conèixer, Miguel, i dir, pues, escolta, igual m'interessa aquest mundillo.
Sí, jo, mira, ho hem intentat, ara que has dit que no és el mateix, i hem intentat fer-ho el més proper a lo que realment és veure una classe presencial.
Clar.
No hi ha vídeos, és tot en directe, vull dir, és un
Zoom
que fem en directe, per tant, jo estic ahí per a contestar preguntes, també si hi ha preguntes en directe, enviem les mostres a Qatar a casa de cadascú i les copes.
Ah.
Vull dir que tenim tot, la part teòrica, la part pràctica, el directe, i intento fer-ho el més proper possible, o el més paregut a lo que seria una classe presencial, però clar, falta el calor humà, que se nota que no és el mateix.
Clar.
Però bueno... Clar. Ho canvies per la comoditat d'estar a casa, tranquil·lament, en les teves sabatilles per casa i còmodo. Però
doncs...
bueno, fem cates i tot, o sigui, que està molt bé.
A internet, a morethanwines.com. És en anglès, És més que vinos. Morethanwines.com. No, veig que de seguida te'n deies de donar compte, d'aquest problema de la llengua. Però és igual, un cop ho heu trobat una vegada i ja està, Morethanwines.com. És l'escola del Miguel Hernández, entre d'altres, pel tema del sake. Escolta, com a curiositat, jo crec que és una cosa que es podria fer, almenys, com que ja suposo que hi ha diferents graus, doncs el primer grau. Diu, escolta, jo vaig a fer aquest primer i a veure què tal.
Me pareix molt bé, jo, quan vulguis.
Bueno.
De veres.
Miguel Hernández, que és sommelier, és professor també de sommelleria i de tot plegat.
I saque sommelier,
evidentment, només faltaria. Miguel Hernández, que ha estat un plaer conèixer.
Igualment, de veres, quan vulgueu assistir, que ara tengo el telèfon per lo que faci falta.
Molt bé.
Que vulgueu un dia per allà.
Cuida't força, una abraçada.
Una abraçada, adéu-siau.
Miguel, un saludito. Oye, saludamos desde aquí a Mario, que nos estará escuchando seguro también,
Sí, seguro. Mario lo conté, seguro.
Sí. Un saludete para Mario, que es un crack también.
Exactamente.
Gràcies, Miguel.
Ens veiem. Adéu.
Escolta, això ja és allò... Puedo saludar, Ja saps que et deixo saludar, home.
Saps, perquè dic lo del Mario.
Per què?
Això del saque, fa crec que 7 anys o por ahí, ara no me'n recordo, ¿vale? Jo venia d'una formació del grup Heineken a Madrid i a l'autobús, a l'autocar, que anaven cap a l'aeroport o cap a Tocha, no me'n recordo, ¿vale? El nano que va seure al costat meu me parlava de saque dient que ell volia muntar una acadèmia. ¿Vale? I li deia, hòstia, jo soc un enamorat del saque, però això fa 7 anys o 8, no me'n recordo, ¿vale? I, però bueno, encara és una cosa que no està... Era complicada, no?
No actuava. Sí.
Gent experta en això. I aquest senyor és el soci del Miguel.
Mira, veus? Ull, a vegades, les voltes que dona el món, eh?
I fa, no sé si fa 4 o 5 mesos o por ahí, no sé si ja estava amb el tancament o no, me truca el Mario i me diu, espavila, chaval, chiquet, que hacemos el primer curso. I jo li dic, hombre, m'apuntes, sí o sí, vamos. Clar, imagina't.
Molt bé.
Se'n recordava de tot, el Mario. Per això, clar, per mi és, hòstia, el Mario és un crac, no?
Molt bé, molt bé. Doncs ja ho veieu, no se sap mai per on pot sortir la història. Hem conegut avui el Miguel Hernández i tot el seu projecte, entre d'altres, del tema del saque, però entre d'altres coses, i el Filip Urbano, que està cursant aquest per ser un saque sommelier, de moment amb aquest primer grau fet, i amb molt bona nota, ens ha dit el Miguel. Per tant, escolta, enhorabona, Felip. Ja, sempre ho dic, sense acumular moltes coses, però quan puguem començar a fer coses, entre d'altres, jo sí que vull fer una cata de sake, però ja me la faràs tu, perquè és veritat, no sabem del que parlem exactament, almenys provar-ho. Si després no t'agrada, però almenys provar-ho.
Jo crec que si el Miguel està d'acord, podem passar a València,
Bueno, home, mira, no et diré que no, moltes coses haurem de fer, moltes.
Sí, ojalá.
Felip Urbano, com sempre, sommelier, gràcies per estar amb nosaltres. Cuida't molt, una abraçada.
Cuida't igualment, una abraçada gran.
Doncs apa, que fem una pausa, camí cap a les dues. Ho farem tot seguit amb la tertúlia dels polítics.
¿Cuántos kilómetros hay entre Valencia y Madrid?
355.
Alberto Contador, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
A ti te salieron alguno más, ¿no? 401.
Y claro, nos fuimos por autovía, fuimos por Nacional.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es la mayor tirada que has hecho en tu vida, supongo.
Sí, lo que hemos competido, pues somos de sangre caliente.
Estoy flipando con la cantidad de cosas que haces, Alberto, ¿verdad? Comentarista, diseñador de bicicletas, tienes tu equipo de ciclismo, acabarás de director.
Director, no, que eso no.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
No sé cómo lo hizo. Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas y todo eso con el brazo roto.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en cesval.org.
Hola, papá. ¿Necesitas que te haga la compra? No es molestia. Te la hago online. Sí, claro. Te la envío a casa. Ya está.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te los entregamos en 54 ciudades en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar Plus Seguro Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
No son más que críos.
No, don Yoki. En este momento son soldados.
Un alma enorme.
No los dejaré solos.
Una película maravillosa.
¡Tengo miedo, tengo miedo!
El ángel de los niños.
Solo intento salvarles la vida.
Don Carlo Gnocchi. El viernes por la noche, fe en el cine, en 13.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
4 minuts per sobre de 2 quarts de 2, camí cap a les 2 amb la tertúlia dels polítics. Per cert, recorda que està re, han caigut 4 gotes, està plovent una mica a la ciutat de Lleida, però hi ha l'alerta per fort vent al Pirineu de Lleida. Per tant, aviam, si heu de sortir, doncs tingueu en compte aquestes, aquestes inclemències meteorològiques. Vinga, va, que ja els tenim tots connectats. Bueno, hem d'excusar la presència de la Elena Ferre, que per motius d'agenda no pot estar aquí, però que bé que us ho passeu, eh? És que jo us vaig veient, eh? Que bé que s'ho passen. Mira, està amb nosaltres ja la Maria Borrell de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bona tarda, Ricard.
També recuperem a la Carme Valls del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Al Sergio González de Junts per Catalunya. Sergio, què tal? Bon dia.
Bon dia.
A la Marisa Chandri del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia. Marisa, tens el micròfon... Marisa, tens el micròfon tancat.
Sí, no, no, bon dia. Que us dic que estic al cotxe, que no m'ha donat temps d'arribar a casa.
Bueno. I
no sé, que igual us trauré la imatge, perquè no sé jo. Sí.
No, però espera, que primer us he de fer la foto. Però estàs... Oi, però estàs, no estàs conduint, no?
No, home,
estàs
no.
Estàs parada, eh?
Estic parada, estic veure, bé,
plou. Que estem a l'aire, eh? I també està amb nosaltres per part d'Esquerra Republicana l'Ignasi Amor. Ignasi, què tal? Bon dia. Ignasi, també tens silenciat el micròfon. Segueixes amb el micròfon silenciat? No, ho veig per la icona aquesta del micròfon silenciat. Bueno, segueixes amb el micròfon silenciat, però et veig. Ara, la que puguem solucionar aquest tema, parlem amb l'Ignasi. Escolta, que estàveu ensenyant a càmera, Carme, Maria, abans.
Jo ensenyava un
a veure, que estava ensenyant a càmera, eren un objectes.
Un vano del PSC.
Això.
Jo estava ensenyant...
Feien propaganda.
Ah, feu publicitat,
sí.
Vale.
Sí, sí, ens estàvem fent propaganda i una llibreta de Ciutadans.
S'ha de venir...
Com és que no te veiem a tu?
No, jo no tinc càmera. Com que, saps què passa? Que con què ràdio...
Te la regalarem entre tots.
No, però vam dir, mira, con què ràdio? Tampoc... Anem a guardar el misteri, eh? És la veu, la veu.
Ara ja fa molts dies que no et veiem.
Però, sí, no sé, això també... també
has fet algun canvi o...
No, estem igual. No ens ha canviat gaire la història aquesta. En fi, escolta, l'actualitat, per desgràcia, ens diu que el Pla de Lleida m'ha arribat als 500 punts a l'índex aquest de rebrot, que és un índex que per si sol no ens diu res, però sí que ens està marcant una tendència a l'alça. Recordem que la darrera setmana del mes de setembre, o sigui, no fa ni un mes, estàvem sobre els 135-140 punts, ens hem plantat als 500. També al Pla de Lleida hem de lamentar 9 morts. Suposo que és un acumulat dels darrers 2-3 dies i que s'han comptabilitzat ara a l'Alt Pirineu, 2 morts més, per tant 11 a la província de Lleida. I estem amb xifres en les que a d'altres ciutats es fa confinament perimetral de les ciutats. Aquesta és l'actualitat d'avui. Ignasi, no sé si has pogut solucionar el tema de micròfon. Segueixes tenint... No, Ignasi, segueixes... Jo veig que la teva icona del micròfon encara barrat, per entendre'ns. Per tant... És com si tinguessis premut el botó de mutejar la història aquesta. Mira, les noves tecnologies ara n'aprendrem que no veguis, tots plegats d'això. Ara sí, em sembla. Ignasi Amor, què tal? Bon dia.
Ara sí que s'encén.
Ara sí.
Vale.
L'Ignasi Amor ha fet el que s'ha de fer sempre davant d'un problema informàtic.
Reiniciar,
parar i tornar a engegar. Escolta, que això normalment soluciona el 90% de problemes, eh? Bueno, us deia, sí. Com veieu l'actualitat? Va.
Complicat. Jo crec que tothom coincidirem que són moments molt durs, complicat. Vivim el dia a dia, doncs tothom, i això crea una incertesa absoluta, perquè no saps el que pot passar demà, i a mi em cabreja, eh? Jo crec que tothom des d'aquí ho podem compartir, que cabreja molt, indigna molt que no puguis preparar en temps certes coses, no? I, ostres, és que tot surt, prepares alguna cosa, ho has de canviar, o et surt del revés, o ho has de recanviar, o has de reformular, i i és complicat.
Uh-huh. Per cert, hores d'ara, l'Ajuntament de Lleida alerta que tancarà els mercadets si no respecten les restriccions sanitàries per la Covid-19, però és que s'han denunciat 15 persones que celebraven una festa a l'antic local del Mercat de la Mariola de Lleida, s'han identificat 18 persones amb una festa il·legal al parc de la Serra de Mollerussa, i la policia el cap de setmana ha hagut d'intervendre en 4 festes il·legals i tancar 2 bars que estaven oberts. Jo fa tota la setmana que ho dic, no podrem al·legar falta d'informació, Carme?
Sí, no, completament d'acord amb tu. El que passa és el tema dels tancadets dels mercats. Vosaltres vau anar al mercat el dissabte, no sé si...
Sí, esta és una mica fluixa, però s'escolta, sí.
Bueno, jo no sé si vosaltres vau anar al mercat el dissabte, però la veritat és que era curiós, no?, el tipus de tancament que es fa. Perquè estava tancada la part de fruites i verdures, però, sin embargo, no estava tancada la part de roba, no? Llavors, clar, es van fer unes cues, ho dic perquè, aprofitant que, bueno, no sabeu si hi havia uns estants del tema de la dona del món rural, doncs vam anar al mercadet, i la Marta Gispert hi era, i estava ella, curiosament, a l'entrada fent de guàrdia urbana, decidint qui entrava i qui no. Llavors, finalment, dius, és veritat, és tot complicat, és veritat, Ricard, tens raó. Tenim informació més que suficient per saber què és el que hem de fer i què és el que no. I és veritat que és difícil, perquè clar, hi ha tantíssima gent asimptomàtica que tota aquesta gent asimptomàtica li és difícil respectar les normes. No? Llavors, jo crec que ara tots ens hem de conscienciar d'una manera extremada i dir quines són les normes i les hem de respectar. No pot ser que tanquem els bars aquí i a 30 quilòmetres a Binèfar estiguin a petar, o a Fraga, o a qualsevol altra població de les que són limítrofes amb Lleida, no? Mm. No pot ser. Hem de ser molt conscients. El civisme ha d'estar per damunt de tot.
Entreu com vulgueu, respectant els torns. Marisa, tu no et veig, o sigui que tu mateixa, quan vulguis. Marisa, tens el micròfon tancat.
No, dic que m'entré la imatge, perquè...
Sí, com... no,
però bueno, és igual, tranquil·la. És igual. No, a veure, totalment d'acord amb el que està dient la Carme, no? Que s'ha de fer una crida a la responsabilitat per part de tota la ciutadania, que hi ha una sobreinformació, vull dir, ningú es pot queixar de que no està ben informat, i per tant, doncs això, doncs la gent és que s'ho ha de prendre molt més en sèrio. Home, tu deies això dels barris restaurants, no? De que la gent marxi a Fraga o a un altre lloc de la franja, doncs a veure, jo què vols que et digui? Vull dir, si la gent, persones que estan sanes o estem sanes, doncs volem anar a dinar a fora perquè aquí ho tenim tancat, estem amb tot el dret del món. Digo jo, ja només faltaria que restringís aquesta mobilitat. De moment no està restringida, que jo ho sàpigui. I per tant, no sé, jo penso que les coses no s'estan fent bé, que la solució no és tancar bars i restaurants, perquè al cap i a la fi s'han pres les mesures que havien de prendre i no sé, jo crec que la gestió no està sent bona, sincerament.
Mm-hmm. Maria i després
sí,
Sergio.
He aixecat la mà, gràcies, sí. Ricard. Bueno, a veure, completament d'acord amb el que ha comentat la Carme i bueno, hi ha algunes qüestions del que comentava la Marisa, potser que no estem tan d'acord, perquè sí que coincideixo que les mesures no s'han pres de la manera adequada o almenys no s'han sabut informar, no?, a la població del què, perquè és contradictori. És un fet que si tu tanques a Lleida o la província, tot el que és la província de Lleida, el tema de la restauració, l'hosteleria, lògicament la gent de Lleida el que fa és emigrar cap a les poblacions de la franja, o sigui Binèfar i Montsó, i a més va ser escandalós, no?, aquest cap de setmana, però també fins i tot a zones de lleure. Jo les bases del Picat el diumenge estaven plenes de gom a gom, llavors amb gent sense mascareta, amb molt contacte social. S'ha d'apel·lar absolutament a la responsabilitat, però sí que s'ha de tenir molt en compte que quan se prenen decisions per part del govern, s'han de prendre decisions perquè la gent, la ciutadania, es pugui entendre. No pots entendre que ara te decideixen tancar els centres d'estètica, l'hostaleria, restauració i d'altres coses, no. Llavors, el treball de pedagogia s'ha de fer, sí. L'autoconscienciació i l'autoresponsabilitat és el més important, absolutament, perquè el que no és que no és de rebut que si jo me tanquen els restaurants el diumenge o el dissabte a Lleida, i me'n vaig a Montsó a fer-me una paella amb els amics, o, a veure, jo això tampoc no ho trobo lògic, però és que és el mateix passa, ja t'ho dic, a les bases o vés a qualsevol lloc, perquè el diumenge va fer un dia molt bo i la gent va sortir de casa, com que no tenien restaurants, doncs van haver d'ajuntar-se amb altres indrets, i realment, o sigui, aquest és també un problema, no?, de personal i de conscienciació social, perquè a fi de comptes estem vivint en societat, o sigui, no estem aquí tancats en una bombolla i en una burbuja i jo faig el que vull.
Clar,
aquesta és la part més... Sí.
Reitero que, clar, portem 7 mesos amb això i ja sembla que bueno, ja ens hi hem acostumat, però les xifres, que al final són xifres, però les hem de saber interpretar, ens diuen, Salut ens acaba d'alertar que el 80% de les UCIs estan ocupats. I clar, això ja comença a ser una xifra alta, a tenir en compte. Parlàveu de que s'ha de fer més comunicació. Jo és que ja no sé exactament com s'ha de dir, Sergio. No sé exactament què més s'ha de dir o què s'ha de fer perquè la gent entengui que no estem en una normalitat ni de bon tros.
Jo penso que en aquest punt estem tots d'acord, eh? Vull dir que al final, vull dir, ningú pot dir que té falta d'informació, vull dir, perquè no pot dir ningú, i el que deia abans la Carme, vull dir, al mercat, vull dir, n'hi havia unes cues, però dissabte el carrer Major feia por. Jo, com deies, Ricard, vull dir, jo no sé què més s'ha de fer per conscienciar la gent, eh? Vull dir, no ho sé, eh? Però sí que és cert, vull dir, que la gent... Jo penso que hasta que no arribem al punt de que es comenci a sancionar de veritat, la gent no farà el cas, vull dir, o no li donarà la importància realment, vull dir, a la importància que estem passant, vull dir, a l'efecte del Covid, vull dir, ara mateix, vull dir, perquè jo no puc entendre res, vull dir, el que parlem, vull dir, que se fiquen mesures, vull dir, que mesures que segurament no estem d'acord ningú, vull dir, el tema de la restauració, ningú pot entendre per què es tanquen rotundament i al final tothom pugui estar pel carrer o el comerç pugui estar obert o les truqueries o se tanquin estètiques, vull dir, jo penso que això és improvisació total, però jo penso que al final això, amb un toque de queda, potser sí que començaríem a ficar fil a l'agulla. Vull dir que si a la gent el conscienciem de que a la nit hem d'estar una mica tancats, simplement, vull dir, per la nostra responsabilitat, per res més, vull dir, no es tracta de fer o de ficar o de realment ficar aquestes restriccions perquè sí, però és que jo no li trobo més fórmula. Mm-hmm.
El toc de queda és una idea que està volant amb força aquest matí, no per Lleida, però està volant amb força. Ara fa uns minuts ha començat la compareixença de la Generalitat per la reunió que fan cada dimarts. No sé si han tractat aquest tema o no, ara ho desconec, però van amb una mica de retard. No sé si a nivell municipal es podria fer alguna cosa més. Carme Valls, per exemple.
Jo volia, només una coseta, Ricard, només fer un comentari. O sigui, jo crec que, bueno, justament amb aquesta línia, no? A nivell municipal, és a dir, tu te trobes una festa. Primer que jo crec que els bars o restaurants, si estiguessin oberts, el control és molt més gran, no? Perquè si tu pots tindre taules de 6 persones amb unes distàncies, segurament és fàcil controlar això. És difícil controlar el que faràs a casa teva o el que es faràs amb un descampat o el que faràs a les bases del Picat, no? Però clar, tu al moment que vas a les bases o vas amb una festa i no hi ha una represàlia, clar, és que nosaltres el gran problema que tenim és dir, o sigui, tu trobes una festa que hi ha 30 persones sense mascareta, què els hi passa a aquestes 30 persones? Re, perquè sabem que hi ha un munt de... Bueno, sabem que hi ha un munt de multes al calaix que no s'han tramitat per tot el tema de no portar mascaretes, etc, etc. Per tant, la gent sap que no complir la normativa no passa res. Perquè, a més, si no ets del grup de risc, tampoc no caus ni malalt o caus malalt i ni te n'enteres. I l'únic que faràs serà anar-ho transmitint a gent que potser ni ho saps. Per tant, jo crec que a nivell municipal sí que hem de ser més estrictes amb les mesures de penalització perquè ens entenguéssim, no? Mm-hmm.
La mitjana són 10 i
10. Bé, jo per compartir doncs l'opinió, no crec que amb mesures més fortes o en altres països com Eslovàquia o que la ciutadania s'està enfrontant a la policia a pedra, vull dir, amb posant pedres. Ha de buscar l'equilibri entre la ciutat i l'economia, que no és gens fàcil, perquè jo crec que inclús nosaltres mateixos llancem missatges contradictoris, no? I, escolta, jo en soc el primer, vull dir, el dia 12 d'octubre que el comerç està obert, estàs llançant un, pues, un missatge de que la gent s'ha de conscienciar de que ha de sortir per casa per lo estrictament necessari, però al mateix temps estàs llançant un missatge que la gent surti a consumir al comerç local de la nostra ciutat, no? Jo crec que missatges contradictoris en fem tothom. Tothom vol estar... Crec que estem segurs que la sanitat és el primordial, però també doncs, veiem patir a els nostres veïns i les veïnes amb els seus casos, no? Estan patint aquestes conseqüències d'una crisi mundial que ja no sabem ni el que ens arribarà a afectar, perquè encara no hem vist el fons. Respecte a responsabilitat individual, doncs sí, jo crec que està mal fet, no? Si la restauració està tancada, no costa res a la persona el menjar, el dinar al sopar, un restaurant de la ciutat i que ens l'han tapat. I escolta tu, amb dos setmanes això. I també crec que les mesures de sanitat de Catalunya jo crec que faran de la resta d'Espanya. El ministre Salvador Illa les ha portat com a exemple, no? I estem veient que les mesures contundents a la resta d'Europa s'estan produint des de fa dues setmanes, no? No és l'únic lloc on la restauració està tancada. Hem d'exigir que aquestes mesures vagin acompanyats de mesures econòmiques, que no és el mateix tancar amb unes mesures econòmiques com aquí, com a Gales, que ha tancat la restauració i ha posat 3 milions d'euros sobre la restauració. No, que ho està patint.
Creieu que és necessari un nou estat d'alarma per salvar, fixa't el que diré ara, per salvar el Nadal, que és d'aquí dos mesos? Marisa Chandri.
És que és complicat posicionar-se sobre aquesta qüestió, doncs perquè, evidentment, segons com tu miris, sí que dius, no? Doncs tanquem-ho tot i així doncs, salvem la campanya de Nadal. Però és que penseu que per moltes persones la campanya de Nadal comença ja. O sigui, és que estem en vull dir que estem ja en precampanya. I a veure, jo crec que l'Ignasi deia una cosa clau ara, que és el tema de les mesures econòmiques. És que si no aquí no quedarà ni el tato, o sigui, parlant clar. Però han de ser unes mesures que siguin realment efectives, sobretot que hi hagi celeritat a l'hora d'atorgar-les, perquè estem veient, no?, que les mesures econòmiques anunciades pel govern de la Generalitat, i és que no me'n recordo quan les van anunciar, però pot ser el mes de juny o juliol, i encara no han arribat als establiments on han d'arribar. Evidentment, ara s'hauran d'incrementar aquests diners, perquè després d'aquest confinament de la restauració, doncs, evidentment, pues això s'hauran d'incrementar, no? I jo després, hi ha una cosa que no m'acaba de quadrar, no? Perquè l'altre dia, el diumenge, precisament, que es va fer a la catedral una missa justament per en memòria de les víctimes per Covid, parlava amb dos infermeres que treballen a l'Arnau, i els vaig preguntar com estava actualment la situació. I elles me deien, diu, actualment s'ha tancat mitja planta de l'Arnau per prevenció, però en cap cas no hi ha un col·lapse a l'Arnau de Vilanova. Que aquest 80% deu estar en altres llocs de Catalunya. Però
sí, és un tant per cent global, de Catalunya.
Sí, però, però és que a mi, Ricard, el que me molesta és que quan ens afecta només a Lleida, doncs, vull dir, quan afecta només a Barcelona, tanquem tot Catalunya, però quan només, quan ens afecta aquí a Lleida, només tanquem Lleida, no? Per tant, jo crec que això s'hauria de mirar, no? I vosaltres que esteu governant a la paeria, Esquerra Republicana, JxCat, doncs donéssiu un cop de crostó als qui manen a la Generalitat i els hi féssiu veure doncs, que això és una injustícia per nosaltres.
Jo refuso d'aquests comentaris...
No, ja ho sé, home, clar, que has de fer.
No, perquè més que res, perquè, escolta, que era la primera que volia fer amb el reste d'Espanya, això és entre doncs, la Ayuso, no? Que tots fóssim com a Madrid, perquè en Madrid passen coses, i en Madrid hi ha mucha restauració,
no,
i en Madrid hi ha mucha... I en Madrid, i
a Madrid
som tots.
A Madrid hi ha els
barris, Madrid som tots, i en Madrid és un sitio de paso, no?
I els centres esteticians oberts.
Escolta...
Home. Ignasi, no tens raó, eh?
No tens raó.
Doncs global, jo crec, jo no vull entrar en una competició a veure qui és el més lleidatà i el qui és més lleidatà de sang, i el qui defensa més Lleida, i el qui crida més per Lleida, i el qui aniria al Palau de la Generalitat ara mateix a fotre-se a la bronca, doncs el qui sigui, no? Jo crec que hem de ser conseqüents, que la ciutadania n'està bastant cansada de les bronques partidistes i polítiques. Jo crec que estan més persones de l'alçada.
Carme.
Sí. També de la improvisació, que justament el Sergi reconeixia.
Perdó, que m'havia demanat la paraula a la Maria.
Ah, bueno, no, és que és una mica defugint d'aquestes lluitetes, perquè si no has plantejat potser, Ricard, el tema de quines mesures se podrien prendre des de Lleida. Evidentment, des de la pròpia paeria se poden fer mesures de més control de lo que és seguretat ciutadana per intentar abordar tot el que són aquestes festes, aquests botellons, aquests bars que estan irregularment oberts, i això sí que es pot fer des de paeria. Potser el toc de queda és la solució, no ho sabem, això ho han de dir els experts, lògicament, perquè s'ha de fer un estudi de quina és la incidència, no? Potser també s'haurien de posar a nivell, jo parlo a nivell general, d'Espanya, o és igual, a nivell de la Generalitat de Catalunya, mesures més contundents damunt de la taula. No sé, plantejar-se el fet de fer un tancament durant una setmana sencera i dos caps de setmana, una cosa d'aquest tipus, perquè s'ha de tomar, que si no és el que dèiem abans, no? Arribarem a la campanya de Nadal, que ja estem en precampanya de Nadal, i arribarem, evidentment, amb el semàfor ben vermell, i el que s'ha de buscar és fer aquesta seguretat. El que passa és que es plantegen molts dubtes, no? Perquè continuen els aeroports oberts, continuen els aves circulant, les estacions de tren, les estacions de metro a Barcelona, i jo fins i tot aquest matí, o sigui, amb el tema dels rastrejadors continuem tenint problemes. Jo aquest matí he estat als jutjats perquè tenia una vista i m'ha sorprès parlar amb els funcionaris dient que tenen algun cas positiu, però ningú no s'ha aïllat al jutjat, no s'ha aïllat, no s'han fet rastrejos, o sigui, i la gent continua. Llavors, a veure, o sigui, estem arribant tard, o sigui, ja fa molt de temps que arribem tard, però és que a més les mesures ni tan sols estan funcionant amb els temes de rastrejadors, amb els temes d'aïllament, etc. Llavors, sumar tot això, si ho sumem tot i ho posem amb una allò pressió, ens pot sortir, ja us podeu imaginar, no?
Carme Valls. I després el Sergio, que em sembla que m'havia demanat també la paraula. Carme, tens el micròfon tancat.
Perdona, gràcies. No, dic, d'acord amb la Maria, amb el tema de mesures de seguretat ciutadana, d'estudis sobre les incidències, etc. Però és veritat, jo és que ho sento, però és que no puc copiar el que diu l'Ignasi. A veure, fer comparacions és que les han de fer, és inevitable. No es tracta d'un concurs de qui és més lleidatà, no es tracta d'un concurs de lleidatanisme. Se tracta de defensar el que creiem que és just. I jo ara mateix crec que és just defensar que no estem en les mateixes condicions la gent de Lleida que la gent de Barcelona. I, per tant, no se'ns pot tractar igual. Igual que no se va tractar igual a la gent a Barcelona quan nosaltres a Lleida estàvem tan malament. I és aquí el punt que nosaltres defensem, que volem tindre les mateixes oportunitats i les mateixes mesures que han tingut altres parts de Catalunya al seu moment. I no podem esponsar l'economia lleidatana senzillament perquè resulta que ara tots vamos en un pack, no? I evidentment que la gent de l'hostaleria i la gent de la restauració està enfadada, evidentment. Evidentment que s'han de prendre mesures perquè això no continua endavant. Evidentment que hem de fer coses perquè això al Nadal, ojalà, no passi o sigui més fluix. Però potser les mesures no són única i exclusivament tancar els bars i la restauració. Segurament les mesures passen per uns altres punts, que siguin altres que no siguin aquests.
Sergio. Tens el micròfon.
Està clar, eh? Sí. Jo penso que segurament amb això que diré estarem tothom d'acord. Vull dir que es tracta que són moments de sumar. Vull dir, jo penso que a ningú li agrada aquesta situació, està claríssim. No es tracta ara mateix de qualsevol, vull dir, partit polític. I penso que el que hem de trobar és clar, quan la Maria deia, escolta'm, que s'ha arribat tard. No, jo penso que no s'arriba. Vull dir, jo penso que al final arriba un moment que ningú sap per on tirar, vull dir, està claríssim, vull dir que això arriba, sembla que tot amb aquesta segona onada podíem estar preparats, no estem preparats perquè el dia a dia ens fa veure, vull dir que no estem preparats, vull dir que al final ens costa molt de tirar endavant i me torno a reiterar, vull dir, moment de sumar, trobar solucions i que al final el ciutadà vegi que estem treballant per amb ells i aportar solucions, vull dir, és que no hi ha més.
Sí, però absolutament d'acord. Marisa.
Només breument, no?, que si fa 5 o 6 mesos que sabíem que hi hauria una segona onada, crec que a nosaltres ja ens ha tocat la tercera, com és que la Generalitat, no?, qui té les competències...
Ho fem doncs, molt breu, que ens queda un minut.
Ha actuat com està actuant, és a dir, de forma improvisada. Sabem fa 5 o 6 mesos que arribaria aquesta situació, i estem igual. Això és el que ens...
Però... No? Sí, estem d'acord, però no és la mateixa situació. Vull dir, tingues en compte que de la situació que vam passar la primera onada a la d'ara, segurament tenim pel mig grip, refredats, un nou virus que surt perquè si te fiques la mà a l'ull, ara resulta que per l'ull tens la transmissió. Vull dir, n'hi ha molts factors que penso que ningú té la capacitat de... sàpiga el per què i com i què s'ha de fer.
Home, que ja hauria la grip també.
Escolteu, que arribem a les dues.
Però hi ha grups experts.
Arribem a les dues.
Sí, correcte. Però...
Maria, no jo crec que... Maria Borrell, jo crec que... Carme Vall, Sergio González, Ignasi Amor i Marisa Chandri. Escolta, gràcies, que el temps ja sabeu que això fa així. Gràcies per estar. Bona setmana.
Gràcies a tu, adéu.
Gràcies.
Gràcies, Ricard. Adéu, bon dia a tothom.
Reque, ens plantem a les dues. Com sempre, un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. Segueixes ben informat aquí, a COPE.